l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Calella autoritzarà el proper dilluns la venda de tota una sèrie d'immobles que són titularitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que estan repartits per la ciutat. Segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, aquest és un requisit que es va incloure l'abril del 2011 quan es va dissoldre l'antic patronat de l'Hospital de Calella i es van cedir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva diferents immobles. Una altra de les condicions és que un cop que la corporació faci la venda per subhasta pública, els beneficis obtinguts s'hauran de revertir a la ciutat de Calella.
Aquests són uns béns que antigament havien sigut propietat del patronat de l'Hospital de Calella, que eren finques que havien estat cedides per propietaris i famílies del poble a l'hospital, i que en el seu moment, quan es va dissoldre el patronat i va passar a ser la Corporació de Salut, es van fer una cessió l'any a l'abril del 2011, però, per tant, són propietat de la corporació, però tenen el condicionat de que per posar-los a pública subhasta, a venda en pública subhasta, necessiten una autorització preceptiva de l'Ajuntament i la justificació que ja es dona en aquest cas de que els recursos que siguin capaços econòmics de treure d'aquestes ventes, d'aquestes subhastes de venda, passen a ser inversions a l'àmbit de l'Hospital de Calella.
Jordi Sitjà ha detallat quins són alguns dels immobles que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva traurà a la venda a través de subhasta pública.
Un solar d'una casa vella que van tirar a terra al carrer Bruguera, entre Sant Pere i Sant Joan. Hi ha un pis a l'edifici on hi ha la Batzinera, Sant Jaume. Hi ha un altre pis al carrer Bruguera. Hi ha una finca, dues cases que estan tapiades les portes al carrer Sant Jaume, a la Nacional 2, entre l'escola Bressol del carrer Let i el carrer Amadeu, i també la part de darrere de Valeri Salet, que hi ha un magatzem que avui per avui ocupa l'empresa d'aigua. Bé, i després també hi ha una finca important agrícola, bueno, en la zona del que en diríem el sub 4, la zona de creixement de Calella per sota de l'autopista. Hi ha diverses finques que posen en aquest règim de venda per subhasta pública.
Un altre dels punts de l'ordre del dia del ple del proper dilluns fa també referència a la Corporació Sanitària de Calella i és l'aprovació per tal que l'Ajuntament recuperi la titularitat del terreny i la finca de l'Hostal Vell, uns 1.325 metres quadrats, per la seva rehabilitació, tal i com hem explicat recentment. A canvi, el consistori cedirà els terrenys que hi ha al costat del servei d'urgències de l'hospital, que també és de 1.325 metres quadrats. De l'àrea de territori, el ple aprovarà de manera definitiva el cobriment de la Riera cap a Esprà en el tram comprès entre la Nacional 2 i l'inici del Sud 4. Jordi Sitjà ha explicat que ara, un cop que el projecte ja ha rebut el vistiplau de diferents organismes, com l'Agència Catalana de l'Aigua, d'Urbanisme de la Generalitat i del Departament de Carreteres, es deixa a punt a nivell administratiu per quan hi hagi recursos tirar-ho endavant.
En el seu moment es va aprovar inicialment i provisionalment, ha passat informacions públiques, ha passat per tots els departaments que requereix informe preceptiu, sobretot l'Agència Catalana de l'Aigua, Urbanisme de la Generalitat, Carreteres, i un cop tenim tots els informes preceptius i està tots els dictàmens reconduïts, aquest projecte, diguéssim, es dona per bo definitivament i el que fem és aprovar-lo definitivament per poder-lo tenir unes condicions, com apuntaves bé abans, d'execució. En aquest moment doncs, queda clar que econòmicament a l'Ajuntament per si sol no li és viable, però sempre pendent de possibles doncs, fons europeus o d'un pla de cobriments de rieres que poguessin sorgir en un futur immediat i tinguéssim nosaltres administrativament l'expedient amb totes les condicions per poder-se tirar endavant.
Recordem que el projecte inicial de cobriment de la part alta de la Riera cap a Esprà té un cost d'aproximadament 2.700.000 euros, un projecte que Sitjà diu que es podria fer per etapes. En tot cas, recorda que només seria de cobriment sense la urbanització. I el ple de l'Ajuntament de Calella aprovarà també dilluns, en aquest cas, l'adhesió a l'Associació Salut i Família, que des de fa 15 anys promou la creació de xarxes d'intercanvi de serveis gratuïts entre persones d'una mateixa població. Els interessats en participar-hi s'hauran d'inscriure al registre que gestionarà l'àrea de solidaritat i cooperació i podran publicitar les seves ofertes o demandes de serveis tant de forma presencial com també a través de la plataforma que s'activarà properament. Ens ampliarà la informació Dolors Lieuri.
El temps com a moneda de canvi és la filosofia dels bancs del temps, un lloc on la gent s'ofereix a prestar el seu coneixement a canvi de rebre'n dels altres per aspectes de la vida quotidiana, com pot ser cuidar d'animals o plantes, fer acompanyament de persones, ajudar en tasques domèstiques o compartir activitats. És una iniciativa comunitària amb caràcter gratuït que s'implantarà en breu a Calella, tan bon punt es formalitzi l'adhesió a l'Associació Salut i Família, una qüestió que es porta a aprovació del ple municipal en la sessió convocada per dilluns vinent 15 de febrer. N'ha parlat la regidora adjunta a l'alcaldia i responsable de Solidaritat i Cooperació, Cindy Rando.
Fomentar la solidaritat i la cooperació entre tots els ciutadans, intercanviant el que qualsevol persona necessiti o pugui oferir. És molt relatiu. Jo puc saber fer pastissos i una altra persona pot saber arreglar endolls i jo no tinc ni idea d'arreglar endolls. Doncs podem intercanviar-nos. I la moneda de canvi és el temps. Per tant, són intercanvis gratuïts.
L'àrea de Solidaritat i Cooperació s'encarregarà de la gestió del Banc del Temps, centralitzant així en un lloc físic la relació d'ofertes i demandes de serveis. Per participar-hi cal inscriure's a un registre que permetrà alhora accedir a les propostes a través d'una plataforma online que s'activarà en breu.
Abans d'inscriure's es farà una petita entrevista, aleshores se'ls preguntarà doncs, què poden intercanviar o quins coneixements o aptituds tenen davant de determinades situacions. Se'ls farà una petita enquesta, es recollirà aquesta informació. Persones que vulguin ho podran fer a través d'internet. Qualsevol persona que no vulgui fer-ho a través de la plataforma perquè digui, ui, jo prefereixo anar allà i que m'ho facin, cap problema, se'ls atendrà igualment. Si volen fer ofertes, es faran, i si volen contestar demandes o el que sigui, allà sempre hi podran anar.
L'únic requisit per formar part del Banc del Temps a Calella serà tenir més de 18 anys. Serà, doncs, un espai de trobada intergeneracional que contribuirà a fomentar la cohesió i la inclusió social, la solidaritat entre els veïns i també la creació de nous vincles d'amistat.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
Un petit incendi al quadre de comptadors ha deixat sense subministrament elèctric als veïns del bloc de pisos del número 248 del carrer Jovara. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, no va causar ferits ni va provocar danys d'importància a l'edifici, ja que els bombers van arribar ràpidament i van poder sufocar el foc, que va quedar concentrat al portal d'aquest immoble.
Una de les veïnes afectades en feia el relat dels fets a micròfons de Ràdio Calella. Escoltem Agustina Guals.
Jo vi que en el primer hem començat a sentir com xispassos forts, hem obert la porta, llavors he baixat i he vist que sortia fum dels comptadors i bueno, està tot cremat, s'han cremat tots els comptadors. El gendre de la veïna, que pujaven quan en aquell moment s'han donat compte i han trucat.
Cap a quarts de vuit, personal de la companyia elèctrica va accedir a l'immoble per iniciar els treballs per restablir el subministrament el més aviat possible. Amb tot, ja apuntaven ahir que es podria trigar uns dies. El tram del carrer Jovara entre Balmes i Riarenc dels Frares es va tallar el trànsit momentàniament per facilitar les tasques dels serveis d'emergències. També una unitat del SEM s'hi va desplaçar, tot i que no va ser necessària la seva intervenció.
Gràcies, Dolors. I el síndic de Greuges va tramitar 523 queixes i 662 consultes del Maresme durant el 2015. Així consta la memòria anual de la institució que es va presentar ahir dijous al Parlament de Catalunya. El síndic Rafael Ribó va explicar que l'informe té la voluntat d'oferir una radiografia de la situació dels drets i les llibertats a Catalunya i va apuntar que el context actual amb un govern renovat és un escenari idoni per enfortir els mecanismes de garantia de drets. Del global de 23.000 actuacions iniciades el 2015, entre consultes, queixes i actuacions d'ofici, 1.185 van estar promogudes per maresmencs, sense comptar-hi, és clar, les actuacions d'ofici. Això suposa un increment tant de consultes com de queixes respecte al 2014. L'informe també dona dades sobre les queixes i les actuacions d'ofici iniciades amb els ajuntaments. En el cas de Calella, especifica que n'hi van haver-hi un total de 8, de les quals 6 encara s'estan tramitant. En una d'elles, el consistori va acceptar la resolució del síndic i en una altra es va determinar que la situació plantejada no representava cap situació, cap actuació irregular. A la memòria, la institució assenyala les 6 situacions de vulnerabilitat que es van donar durant el 2015, les demores en el pagament de la renda mínima d'inserció, l'absència d'un inventari del parc públic d'habitatges i el dret a l'accés dels subministraments bàsics com l'aigua, la llum o el gas. En l'apartat d'igualtat d'oportunitats, el síndic exposa que hi van haver-hi millores en la gestió de les llistes d'espera de salut, però que van continuar les incidències recurrents en el servei de Rodalia Renfe. Els sindicats, el síndic volíem dir, incorpora també a l'informe la recomanació del tancament definitiu del centre d'internament d'estrangers de la zona franca i recull i subratlla les nombroses queixes rebudes per exercir el dret de vot des de l'estranger, en el que és una manca de garantia de l'exercici del dret a vot. Més coses, més qüestions. És la 1:10 en directe des de Ràdio Calella a través del 107.9 de la FM i de radiocalella.cat a l'info migdia d'avui, divendres 12 de febrer del 2016. El cineasta italià Lou Paulucci ha estat a Calella per oferir una xerrada col·loqui amb projecció inclosa. Aquesta ha estat una altra de les activitats, l'activitat del mes de febrer per celebrar els 50 anys de Fotofilm Calella. Ara ens ho explica l'Oriol Leo.
El cineasta i director Lou Paulucci és autor de diversos curtmetratges premiats en diferents certàmens internacionals i també en les darreres edicions del Trofeu Torretes que organitza Fotofilm. Aquesta entitat ha estat precisament qui el va convidar a la nostra ciutat, al primer pis de la Sala Mozart, per protagonitzar l'activitat del mes de febrer. El director italià va venir d'Itàlia expressament des d'un petit poble al costat de Florència i el Rimini. A la xerrada va explicar que quan va fer el seu primer curt, anomenat POV, plou en italià, tota la gent del poble i les entitats l'havien ajudat i que això és el que l'engresca a seguir creant i fent cinema. Sens dubte, la seva experiència va ser ben rebuda pels membres de Fotofilm, una entitat que també rep el suport de tot Calella quan tira endavant algun projecte cinematogràfic. Ho ha explicat Pere Mas, responsable de la secció de cinema de Fotofilm.
Es va explicar, tal com va començar en el primer curt, que és quan es va engrescar amb els altres, que en el poble que és va fer una proposta de fer un curtmetratge i tot el poble s'hi va volcar. Va tenir molta sort de que, així com aquí nosaltres, que demanem col·laboració, per exemple, de Ràdio Calella, de Tele Calella i veïns i tot plegat, allà va trobar també molta d'allosa que dintre el poble hi ha, per exemple, qui sap música, hi ha qui és tècnic també d'allòs amb aparells i així, i això va encoratjar a fer un bon curtmetratge.
El curt va costar només 200 euros i va tenir molt d'èxit. Ha estat premiat i seleccionat a diversos certàmens cinematogràfics. Paulucci va trigar 2 mesos a fer el guió i va trobar els personatges al mateix poble. Li van deixar les càmeres i els locals, i la col·laboració de tothom el va animar a tirar endavant nous projectes, entre ells un migmetratge o un llargmetratge. Pere Mas ha remarcat que aquí a Calella també troben la mateixa col·laboració quan tiren endavant un projecte.
És que nosaltres volem veure que nosaltres també, com projectem un curt, en temps de menys trobem amb el mateix que es va trobar ell, que els mateixos que nosaltres demanem col·laboració, mira, jo tinc això, quedaria vestit així, quedaria vestit així, o sigui, aquesta col·laboració que es troba és el que t'encoratja a fer curtmetratges. Li vam preguntar per d'allò, pel pressupost i tot plegat, aquest primer, per exemple, el van fer amb 200 euros, però ja llavors un altre ja van tenir ja col·laboració de tot plegat i ja va tenir un pressupost de 10.000. O sigui, això vol dir que, a veure, que si fas les coses ben fetes, tens sempre recolzament. Sempre trobes qui pot col·laborar.
A la xerrada hi van assistir unes 30 persones i tot plegat va acabar amb una copa de cava per a tothom, tal com mereix cadascun dels actes de celebració del mig segle de Fotofilm.
Gràcies, Oriol. I l'oficina de Correus de Calella ha estrenat un matasegells permanent dedicat al far de Calella. Ha estat dissenyat per atendre les peticions dels veïns de la localitat, els filatèlics i els turistes que desitgin estampar-lo a les seves trameses postals amb la referència al far de Calella. A més de la icònica silueta, el matasegells apareix també el nom de la població i la data de l'enviament. Així, el far i el nom de Calella viatjaran per tot el món plasmats a les cartes i postals que s'envien des de l'oficina. El de Calella és un dels 40 matasegells turístics destinats a les oficines postals més importants de Catalunya que ha editat Correus. I abans de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana de la mà d'en Badó i Xart, us diem que demà dissabte 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. Enguany aquesta efemèride està dedicada a la importància d'aquest mitjà de comunicació en situacions de catàstrofes i emergència humanitària. La UNESCO el va instaurar el Dia Mundial de la Ràdio l'any 2011 a proposta d'Espanya i concretament a iniciativa de l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio. El desembre del següent any, el 2012, l'Assemblea General de Nacions Unides ratificava aquesta proclamació. Concretament, aquest 2016, el Dia Mundial de la Ràdio té com a lema la ràdio en temps de desastre i emergència per tal de celebrar que la ràdio és important tant en temps de pau, en temps normal, com també en situacions d'emergència. Ràdio Calella celebrarà aquesta diada amb tots vosaltres amb un programa especial i en directe demà dissabte des de la plaça de l'Església entre les 5 i les 7 de la tarda. Un programa on parlarem de la importància d'aquest mitjà i també de la feina que fem nosaltres a través dels informatius i els programes d'aquesta emissora. Serà un espai obert a la ciutadania per tal que ens pugueu explicar les vostres vivències i els records que us doneu, que es provoca a la ràdio. També a través de les xarxes socials farem servir l'etiqueta Dia Ràdio Calella. Agenda esportiva amb Badó i Xart.
Arriba el divendres, és el moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que acumula 4 victòries consecutives, vol aconseguir la cinquena i en aquest cas fora de casa a la pista del Cabrera. L'equip calellenc té el dubte de Nico, un dels jugadors més importants de l'equip ara mateix. Pel que fa a l'handbol, Unió Esportiva Handbol Calella juga un partit important per continuar la seva bona línia. Té 2 victòries consecutives i està sortint de la zona complicada de la classificació. Els calellencs jugaran el dissabte a la tarda al Pavelló Municipal d'Esports a les 4 de la tarda contra la Garriga, un equip de la part alta de la classificació. Partit complicat pels de Salva Puig, però una victòria els pot donar molt d'oxigen de cares a la classificació. Parlem ara mateix de tennis taula. Els nois del Termotur Calella no juguen fins al proper 27 de febrer, però les noies sí que juguen aquest cap de setmana i ho fan en pista gallega, a la pista de l'Arteal Santiago. Les calellenques no podran comptar amb la participació de Gaby Feher. Aquest partit de superdivisió femenina entre l'Arteal Santiago i el Surís Calella, que jugarà en pista gallega, jugarà el dissabte a les 5 de la tarda. I acabarem parlant de futbol. Tant el Club de Futbol Calella com l'Aquahotel juguen aquest cap de setmana els dos a Calella, al Camp de Mar. El Club de Futbol Calella ho farà el dissabte a 1:15 del migdia contra el Juventus, mentre que l'Aquahotel jugarà el seu partit el diumenge a les 12 del migdia contra el Sant Vicentí.
Gràcies, Badó. Pausa de 30 segons i arriba també la previsió del temps per les properes hores i per aquest cap de setmana, un cap de setmana en què recordem ja també la gran rua de Carnaval entre Calella i Pineda, concretament de Pineda, que surt fins a la ciutat de Calella demà a la tarda.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De moment continuem amb una situació meteorològica variable. Avui, novament, la nuvolositat abundant en aquestes primeres hores del matí, d'entrada sense precipitacions, més clarianes cap al migdia i la tarda, i el més destacable serà, novament, el vent de ponent. Amb el pas d'aquestes línies frontals des de l'Atlàntic, el ponent és el protagonista també d'aquesta setmana. Ho va ser dilluns i dimarts, amb ventades i amb temperatures molt suaus, i avui i demà ho tornarà a ser. Avui les màximes pugen respecte a les d'ahir, també han pujat una mica les temperatures mínimes, de moment poca cosa. Pel que fa a la situació marítima, es tracta de vents aponentats, per tant no són vents que alterin gaire l'estat de la mar, però tot i així tindrem maró amb àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Demà dissabte, esperem un dia majoritàriament assolellat i com que encara bufarà una mica de vent de ponent sobretot al matí, temperatures més altes tant de nit com sobretot les diurnes, les temperatures màximes, que s'enfilaran fins a valors de 20 a 21 graus en molts punts de la comarca. La situació marítima, dominada pel marejol, amb petites àrees de mar de fons poc importants, i les temperatures, ja ho hem dit, més elevades, en un dia en el qual el sol dominarà durant tota la jornada. De cara a diumenge, esperem un increment de la nuvolositat. Arribarà una pertorbació, creiem que no massa activa, però podrà deixar alguns ruixats durant la tarda. Unes precipitacions que es podien reactivar a última hora de diumenge. El més destacable d'aquesta pertorbació és que obrirà les portes una entrada de vents del nord que provocarà un descens de temperatures marcat, sobretot a últimes hores de diumenge i especialment de cara a la setmana vinent. Per tant, a partir de dilluns les temperatures seran de ple hivern, dintre, però, del que és normal en aquesta època de l'any. Pel que fa als vents, de cara a diumenge continuaran fluixos molt variables al llarg del dia La situació marítima estarà dominada pel marejol a marees de maró a tota la costa de la comarca.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'Info migdia d'avui divendres i també d'aquesta setmana. Recordeu que a partir d'ara la informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella, el primer a les 2 de la tarda, i a les 8 arribarà una nova edició de l'Info Vespre, editat i presentat per Dolors Lieus. I també podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Ràdio Calella Televisió al Facebook i al Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.